Adolescents XL amb Roger Carandell.
Bé, gairebé mitjanit d'aquesta nit d'abril del 2021, per situar el personal. Ja sabeu el que toca, la nostra dosi de periodisme.
Però, que, i què venim fent?
Que el vostre cos demana a crits a aquestes hores.
Què venim moltes... fent? Que periodisme.
Bueno, ciència-ficció, eh?
Potser no, és tot, també. Tot el que hem dit és veritat.
Bé, Cèlia Forment i Bori, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui volem parlar d'una problemàtica a la qual s'enfronten algunes noies, adolescents i joves, la síndrome de l'ovari poliquístic.
Puc fer una pregunta molt burra i que no té res a veure?
De tu mateix.
Quina és la línia entre adolescents i joves? Si ets adolescent, ets jove?
Sí.
Però si ets jove, no ets adolescent.
No tens per què ser adolescent.
Llavors... Si ho saps perfectament, no sé
sí,
per què.
Sí.
No, però vull dir, qui s'hi enfronta? Noies, adolescents i joves... O
sigui,
noies joves
si ets,
i prou.
Si ets adolescent,
clar, és que la terminologia és molt important.
Però si ets jove, no tens 14 anys.
Per tant, s'enfronten noies, adolescents i joves.
Escolta,
si al final teníeu raó.
Ah, sí.
Bé, avui parlem de la síndrome de l'ovari poliquístic.
Perdó.
Com que els seus símptomes són força diversos, costa de diagnosticar, i no hi ha una cura concreta en aquests moments, pel que tinc entès que és molt, molt poca cosa.
Sí, la síndrome de l'ovari poliquístic és un problema de salut freqüent que pot afectar tant noies en edat adolescent com dones joves o noies.
Ah, ho he entès, clar.
Principalment causa menstruacions irregulars, menstruacions molt doloroses i fins i tot absència de menstruació. I també pot fer que una noia tingui massa pèl corporal o un acné desmesurat, per exemple.
Símptomes bastant variats. És una patologia molt comuna? És a dir, sabem més o menys el nombre de casos?
Realment no existeix cap estudi ni cap informe sobre el nombre anual de casos diagnosticats de SOP, que serien les sigles de la síndrome d'ovari poliquístic. Almenys, els hospitals que nosaltres ho hem demanat o centres mèdics no ens han dit que existissin, que de fet són uns quants. Ara bé, això té una explicació. Els símptomes de la malaltia són tan variats i, a més, no per força apareixen junts, que és difícil saber un nombre d'afectades concret. Ara bé, segons dades de la Deixeu-vos Dona, el que sí que sabem és que entre un 8 i un 13% de noies en edat reproductiva poden tenir alguns dels símptomes de la síndrome de l'ovari poliquístic. Es recomana que es faci una visita mèdica si cauen massa els cabells, es té tendència a l'obesitat o molta dificultat per quedar-se embarassada.
Un tema molt important i que a mi personalment m'està costant d'entendre és que no es pot confondre la síndrome d'ovari poliquístic amb el fet de tenir ovaris poliquístics. Sembla que hagi dit el mateix dos cops,
doncs,
però
no,
són coses
no, eh?
Diferents. A veure, quina és la diferència, tot i que aviso que aquesta és una pregunta que faré la Irene ara quan ens visiti a la ginecòloga. Eh? Però a veure, provem
sí,
de respondre.
Segur que ella ens ho explicarà millor, perquè és veritat que és una mica complicat. La primera, la síndrome de l'ovari poliquístic, que és en el que ens centrem avui, té els símptomes que acabem de dir i té un origen hormonal, perquè hi ha un desequilibri en les hormones. En canvi, tenir ovaris poliquístics és una altra cosa, és una malaltia diferent. D'entrada, les noies amb ovaris poliquístics no presenten símptomes ni solen tenir problemes de fertilitat, com sí que passa si tens la síndrome de l'ovari poliquístic. De fet, pots no saber-ho fins que vas al ginecòleg i detecta que els ovaris tenen fol·licles de més. Per tant, l'origen no és hormonal, en aquest cas, sinó fisiològic o ginecològic.
Jo ho tornaré a preguntar, eh? Jo ho tornaré a preguntar,
aquest
això.
Tema, no, de veritat, aquest tema és tan interessant i se n'ha parlat tan poc sempre des dels mitjans que crec que val la pena escoltar, eh?
Jo no
sobretot l'experta.
No havia sentit res d'això, t'he
bueno,
de dir.
I a més és que a veure, Bru, ets un home, què vols?
Estic
no,
amb Bru,
però per això, precisament, que
bueno,
és culpa
sí.
De tot el...
I tant.
L'entramat.
Que si això passés als homes,
ara.
Ja us dic jo...
Home, un 8 o un 13%.
Una portada de La Vanguardia hauria copat algun dia.
No, i contraportades...
Ah, una contra.
Sí.
Ai, sí, si jo t'expliqués.
Plenes.
T'expliqués la de contres que s'han fet.
No, bueno, i és això, que hi ha molta gent que... Aviam, jo segur que sóc el més ignorant dels ignorants, però que també hi deu haver persones que ho pateixen que no saben que ho pateixen.
Total.
Total.
Molt bé. Gràcies, Cèlia. Moltes gràcies, Bru. Fins demà.
Fins
adéu,
demà.
Home.
I el que avançàvem, de seguida saludem a la ginecòloga Irene Abad i aprofitarem per fer-li preguntes i consultes que ens heu estat enviant al llarg d'aquesta setmana sobre la síndrome de l'ovari poliquístic.
Avui encara escoltaré el programa. Ja t'ho dic.
Bueno, és que serà bastant interessant.
Molt interessant.
Irene Abad, metgessa, especialista en ginecologia i obstetrícia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per venir. Avui tenim un tema complicadot. Jo aquesta tarda m'estava llegint les preguntes que havíem preparat i els conceptes. Dic, a veure si ho tindrem una mica més clar. I encara m'he liat més, no? Perquè per un cantó tenim la síndrome de l'ovari poliquístic, que ara en parlarem, però llavors hi ha un altre concepte, no? Que s'hi sembla moltíssim i són coses diferents. I que ara en parlàvem abans d'entrar aquí. A veure, quins són aquests dos conceptes, perquè ja no sóc ni capaç de retenir el segon concepte.
En fi, què li hem de dir, un home, no?
Sí,
no necessita parlar mai.
Perdoneu.
A veure, és un tema una mica complex, que potser serà complicat d'explicar amb els 10 minuts que tindrem, però intentaré deixar conceptes clars. Com que és un programa dirigit a adolescents, no us espanteu si aneu a una ecografia i us diuen «teniu els ovaris poliquístics». Tenir els ovaris poliquístics no necessàriament vol dir tenir la síndrome de l'ovari poliquístic. Expliquem les diferències.
Val, a veure.
Quan som adolescents tenim molts fol·licles, perquè els nostres ovaris són joves i vol dir que hi ha moltes boletes preparades per ovular.
Val.
A mesura que ens fem grans, aquests fol·licles, que són els que poden alliberar els òvuls, van disminuint en quantitat. Per tant, és molt normal que quan som joves l'aspecte ecogràfic dels nostres ovaris sembli poliquístic, és a dir, ple de quistes. Sí?
Sí.
En canvi, amb les dones que tenen la síndrome de l'ovari poliquístic, ja hi ha altres factors implicats. Una de les coses que sí que podem trobar també és aquests múltiples quistes a l'ovari, que normalment són més de 10 en cadascun dels ovaris, però a més podem trobar clínica d'hiperandrogenisme. Què vol dir això? D'excés d'hormones masculines.
Ah, sí.
Com ho podem veure, això? Ho podem veure amb excés de pèl al cos, ho podem veure amb alopècia, és a dir, amb calvície de tipus androgènic, és a dir, amb un patró típic dels homes, o ho podem veure amb un excés d'acné. Hi ha algunes noies que aquest hiperandrogenisme no es veu en clínica, però sí que ho podem veure a l'analítica, mirant una analítica hormonal.
Va.
A més, si tens la síndrome d'ovari poliquístic, també et pots trobar amb altres coses, com per exemple que els teus ovaris ovulin, els hi costi més ovular, i per tant les regles les tinguis més separades. Hi ha noies que fins i tot es poden passar un any sense tenir la regla perquè no ovulen.
Val, llavors, a veure, és un problema de salut més freqüent del que pot, del que podem pensar, aquest? És estrany tenir-ho o és més habitual del que
no
sembla?
No és gens estrany. La síndrome de l'ovari poliquístic afecta més o menys a un 10% de les dones, és a dir, una de cada 10.
Clar, és que tu, Roger, potser et sembla una cosa d'extraterrestres, però jo...
Absolutament, perdoneu, sí, sí.
En el meu cercle, algú comenta, doncs jo tinc SOP, que és el síndrome d'ovari poliquístic, i molta gent diu, ostres,
jo també.
I al final es comença a visibilitzar-se, no?
Exacte, és una cosa que és freqüent. Algunes dones tenen aquest síndrome més accentuat i altres menys. Vull dir que dins de tenir el mateix nom i cognoms la patologia, no tothom tindrà les mateixes afectacions, però que és algo comú, sí.
Parlaves de símptomes, no? Que ara tampoc és plan d'aquí de que tots ens fiquem hipocondríacs. Bueno, jo, òbviament, no, per la gent que ens escolti. No, però deies, per exemple, regles doloroses, no? Crec que hem comentat ara o abans,
irregular,
pot ser,
irregular sobretot.
L'acné, presència de pèl excessiu al cos.
Correcte.
Però si tu detectes algun d'aquests símptomes, tampoc no vol dir que tingui SOP,
no,
o és una senyal important.
No necessàriament, però la sospita sempre l'hem de tenir. Per tant, és molt important, davant d'alteracions de la regla, davant d'un acné que va més enllà de l'adolescència, dels primers anys típics d'acné, consultar amb un ginecòleg. Saber que sí que les citologies que comentàvem l'altre dia són a partir dels 25 anys, però en canvi els trastorns menstruals o qualsevol d'aquests problemes que comentem cal consultar-los amb un especialista a l'edat que sigui.
És fàcil de diagnosticar? És a dir, és una cosa que de seguida es veu el que és? O pot ser que passin setmanes, mesos, amb proves i...
A vegades està infradiagnosticat i cal posar-se en mans d'un especialista que hi entengui del tema. Moltes vegades ens demanaran, no ens podran dir el primer dia de la consulta si tenim o no tenim la síndrome d'ovari poliquístic, perquè ja us he dit que calen una sèrie de criteris que s'han de reunir. Llavors, segurament ens farà falta una analítica, ens farà falta una ecografia, etc.
Abans parlaves que un dels símptomes és la regla així més irregular. La regla dolorosa també ho és o no acostuma a estar lligat amb el SOP?
La regla dolorosa pot anar lligat amb el SOP, perquè a vegades amb aquesta síndrome hi ha un excés d'estrògens i les regles poden arribar a ser més abundants i, per tant, més doloroses. El que passa que tenir la regla dolorosa no necessàriament clar. Va lligada a aquesta síndrome. Pot venir de moltes altres causes.
Vale, i un segon dubte. A mi sempre se m'ha dit, i tinc molt interioritzat, que la regla fa mal. I és una cosa amb la que has de lidiar.
Això és així, t'aguantes, t'aguantes.
Bueno, clar, ets dona, doncs et fots,
això
no?
Això és la gran pregunta, val, exacte.
Ha de fer mal, la regla?
La regla, per anar bé, no hauria de fer mal. Sí que és cert que podem notar certa inflamació, cert dolor, però que no ens hauria d'impedir fer una vida normal.
Val.
En el moment que ens impedeix fer les activitats del dia a dia, hem de consultar i veure si cal fer algun tractament o alguna modificació de l'estil de vida. A vegades, simplement fent més exercici, seguint una dieta mediterrània, una dieta equilibrada, ja millorem molt la sintomatologia de la dismenorrea, que la dismenorrea és aquest dolor de regla.
Vale.
Tenir SOP, com de greu és? A llarg termini. Saps que a vegades hi ha malalties...
Sí.
Que, bueno, que t'haig de dir que ets metge, no? Però vull dir que hi ha malalties que sembla que no, però diuen a llarg termini pot acabar amb aquesta altra afectació.
Clar, llavors, perquè quan tens la menopausa, sí, s'acaba el SOP o no?
A veure, el SOP, com hem dit, un dels criteris que té és que les anovulacions, això, òbviament, amb la menopausa s'acaba. El que passa que també, i encara no ho hem comentat, moltes vegades, en un 60% dels casos, el SOP va relacionat amb una resistència a la insulina. Què vol dir això? La insulina és una hormona que tenim tots, que la secreta el nostre pàncreas, que el que fa és ajudar que la glucosa, que el sucre que està a la sang, pugui entrar a les cèl·lules. Què passa? Quan hi ha resistència a la insulina, aquest sucre no pot entrar bé a les cèl·lules. Llavors, el nostre cos el que fa és fer més insulina.
Mm.
I això és un peix que es mossega la cua i, finalment, pot derivar en una diabetis.
Val.
I una síndrome metabòlica. Què vol dir això? I això sí que no s'acaba amb la menopausa. És a dir, les conseqüències del SOP poden allargar-se en el temps i que en el moment de la menopausa o fins i tot anys abans puguem tenir hipertensió, puguem tenir diabetis, puguem tenir dislipèmies, és a dir, el colesterol alt.
Val.
I tot això és un còctel que ens fa empitjorar molt el risc de patir una malaltia cardiovascular, un infart, un ictus.
Uh-huh. El SOP es pot curar?
Cura com a tal no té. El que podem és millorar molt els símptomes. No sabem exactament quina causa té el SOP. S'ha vist que possiblement hi hagi una part hereditària, genètica, no d'un gen específic, sinó d'un conjunt de gens, i que una cosa que també fa que tinguem més o menys símptomes de SOP sigui l'ambient en el que vivim o que ho desenvolupem o no. És a dir, l'alimentació que té la nostra mare fins i tot quan nosaltres som un fetus.
Wow.
I el patró de vida, l'estil de vida que tenim durant la infància, adolescència i l'edat adulta. Per tant, remarcar amb el SOP i amb moltes altres patologies la importància d'esport, vida sana, si cal posar-nos en contacte amb professionals de la nutrició, que això falta molt en els hospitals i en la sanitat pública encara. Mm. El fet de posar l'accent en la prevenció, en l'estil de vida, perquè això al final és el que acaba donant millors fruits.
Irene, aquesta setmana, mentre estàvem preparant el tema i el programa, hem demanat a l'audiència de les nostres xarxes socials que ens enviessin dubtes i preocupacions sobre la síndrome de l'ovari poliquístic, que és el que estem parlant avui, i ens ha sorprès perquè hem rebut molts més missatges dels que ens esperàvem. A mi m'ha sorprès molt.
És que això és com bolets.
Sí.
Que és un tema freqüent i que preocupa, sí.
Exacte. Si no et sap greu, tenim algunes consultes i així també escoltem la veu de la gent i a veure què els hi podem dir. La primera és l'Alba, que ens envia això.
Si prenc pastilles anticonceptives, sóc més propensa a patir la síndrome de l'ovari poliquístic?
Diria que no. Al contrari, possiblement. Les pastilles anticonceptives són un dels tractaments que no vol dir que ens eliminin, però que sí que ens ajuden a pal·liar alguns dels símptomes del SOP.
Com la regla, no?
Com la regla. Persones que normalment no ho volen cada mes i, per tant, no tenen regles regulars, amb les pastilles anticonceptives aconsegueixen tenir una regla regular, que és una regla artificial, eh? Això recordem-ho, però que sí que ajuda a regular. A més, com deia abans dels estrògens, quan tens la síndrome de l'ovari poliquístic no controlada, pot passar que tinguis massa estrògens, hormones femenines, al cos. I això, a la llarga, pot fer que l'endometri, que és la capeta de dins de l'úter, la que es desprèn cada mes amb la regla, es vagi eixamplant, eixamplant, eixamplant. Vale? I això, en alguns casos podria derivar a un càncer d'endometri. Llavors, el fet de prendre anticonceptius en alguns casos pot ajudar a que aquest endometri, a tenir-lo controlat.
Val, mm-hmm. val.
Sí?
També tenim la consulta de la Laia, que pregunta, si et diagnostiquen SOP, vol dir que ets infèrtil?
No vol dir que ets infèrtil, però sí que vol dir que pot ser que tinguis més dificultats per quedar-te embarassada. Per què? Per quedar-te embarassada necessitem sempre d'una ovulació, de l'alliberació d'un òvul, que serà el que tindrà possibilitats de ser fecundat per un espermatozoide, sí?
Mm.
Llavors, si hem dit que aquests ovaris en el SOP moltes vegades treballen pitjor i no ovulen cada mes, sinó que ho fan
són
de manera
mandrosos,
erràtica,
podríem dir una
ho
mica?
Podríem dir així, sí, per explicar-ho fàcil,
val.
Sí. Doncs clar, hi ha menys possibilitats a l'any de que surti un òvul i que, per tant, pugui ser fecundat.
Val. L'Anna també pregunta, fa més d'un any que no em baixa la regla. He anat al metge i segueixo igual. Què he de fer?
Clar, pregunta difícil, perquè
clar,
no sé...
És molt oberta.
Consulta Anna, virtual.
Molt
consulta
oberta,
virtual.
Aquesta.
Canviar de metge, possiblement. Clar, no sé què li ha dit el metge, però una menorrea, és a dir, una falta de regla d'un any, és motiu d'estudi. No té per què venir d'un SOP, pot venir per altres motius,
val.
Però s'ha d'estudiar, perquè té repercussions o pot tenir repercussions en la salut.
Mira, un missatge de veu de la Meritxell.
La síndrome de l'ovari poliquístic és hereditària? Té a veure amb la genètica?
Exacte, és el que comentàvem abans, que no es coneix un gen en concret que sigui el causant d'aquest patró hereditari, però sí que s'ha vist que en una mateixa família normalment hi ha més d'una dona afectada de la síndrome. I hi ha diferents gens afectats i, per tant, transmissibles i potencialment transmissors d'aquesta síndrome.
Entesos. I l'Alba ens pregunta també, si tens SOP, a veure aquesta, eh?
A veure.
Per què costa més aprimar-te? És cert, això?
Difícil, també. Li veig cert sentit, si tenim en compte el que comentàvem de la resistència a la insulina. En alguns casos, pacients amb SOP poden tenir aquesta resistència a la insulina, per tant, aquests nivells de glucosa més elevats, i, en general, un entorn endocrí desfavorable. Llavors, possiblement aquestes pacients, per aprimar-se, necessitaran fer una ingesta reduïda en carbohidrats, menjar carbohidrats que siguin d'índex glucèmic més baix, sabeu què vol dir això?
Que siguin integrals?
Els integrals poden ajudar, correcte, perquè nutricionalment són més complets. Jo no soc nutricionista, eh? Això potser algun dia ens ho podria acabar
però
d'aclarir.
Però no preocupis, que probablement en saps més que nosaltres dos,
oh,
eh, Roger?
Per descomptar, i que tot l'equip junt.
Sí, i després, sí. L'índex glucèmic dels aliments també és un concepte que és important, perquè és la velocitat amb la que ens fa pujar el sucre a la sang menjar un aliment. I això depèn del tipus d'aliment, del tipus de sucre que porta i fins i tot del punt de cocció. Se sap que les verdures, com més cuites, per exemple, més índex glucèmic tenen.
Ostres!
És a dir, que en aquest sentit, valdria la pena una altra vegada posar-se en mans d'algun nutricionista que sigui expert en aquestes endocrinopaties o amb el SOP.
A veure, tinc una pregunta bonus que no té res a veure.
En Roger,
val, que aquests dies he estat seguint i estic molt obsessionat amb l'AstraZeneca i tot això i les trombosis. Llavors, he vist en els diaris, no sé si ho entès bé...
Les anticonceptives, eh, que sí?
Les anticonceptives són molt més perilloses que l'AstraZeneca. I no he vist que es vagin a les farmàcies a retirar-les totes. Dic, ja que vindrà l'Irene, que és ginecòloga i que és entesa en la matèria, potser ens pot explicar si realment és el que s'està explicant.
Sí. És cert que les anticonceptives tenen una taxa o provoquen una taxa de trombosis que pot ser més alta que la que s'està reportant amb la vacunació amb AstraZeneca. D'altra banda, les altres vacunes, la Pfizer, la Moderna, tenen més bona premsa, no sé per quin motiu, però també s'han reportat casos de trombosi. El meu missatge seria vacunar-se igualment. No sé si heu vist els gràfics dels riscos que hi ha de patir una trombosi tenint el coronavirus.
Sí.
Són molt més alts que tenint que posant-te la vacuna.
Però clar, són els governs que diuen la traiem, la
sí,
parem. No? Tampoc podem triar. Sí,
mereixen
que
la partiu una mica.
Val, però en tot cas...
Bueno, i els mitjans som els primers també que caiem a la trampa, eh? D'alarmar
sí,
la població,
sí,
vull dir...
Sí, totalment, autocrítica.
I després desfer aquests missatges és molt difícil.
Sí, sí.
Avui justament m'ho explicava una companya, em deia, ostres, m'ha vingut una mare amb la seva filla i la mare em deia, dona-li anticonceptives. I quan li explicava els factors, bueno, riscos i tal, de cop la mare ha dit, ah, perquè m'he d'anar a posar l'AstraZeneca però no me la penso posar pel risc de trombosi.
I t'ho veure.
I ella li ha dit, ets conscient que les anticonceptives tenen fins i tot més risc que aquesta vacuna, però Sí, realment els mitjans en aquests...
Segur.
En aquest aspecte...
La novetat fa desconfiar, no? Jo crec que també
sempre.
És una mica això.
Sempre.
Sí. Irene Abad, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Irene és metgessa especialista en ginecologia i obstetricia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. A mi m'ha ajudat per entendre una mica més tot plegat, no ho he acabat d'entendre del tot, per això m'he mantingut en segon pla, però crec que...
Escolta't el podcast després.
Sí, me l'haig d'escoltar a 0,5, saps allò de com a poc, perquè
m'acabi d'entrar... Per anar-ho interioritzant.
S'ha d'anar paint.
Sí. Irene, moltíssimes gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.